Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Els docents han parlat i els que han votat a la consulta sobre si avalen o no l'acord del govern amb Comissions Obreres i la UGT han respost un no com una casa, contundent, rotund. Més de 40.700 mestres i professors, la meitat de la plantilla d'escoles i instituts, rebutgen el pacte. Són el 95% dels que han votat en aquesta consulta promoguda pels sindicats contraris a l'acord que dilluns van firmar Comissions i la UGT. Aquests, els partidaris del pacte amb el govern, denuncien que la consulta era partidista, tendenciosa, i denuncien també que durant aquests dies, des de dilluns, els que donen suport al que s'ha acordat amb el departament han estat víctimes d'assetjament.
S'estan penjant a les diferents xarxes les nostres cares, els nostres noms.
L'ambient és, per tant, tens entre les dues visions, fins al punt que el Departament d'Educació ha enviat una carta a les direccions d'escoles i instituts en què demana respecte i que remin fort per garantir una bona convivència als centres. Sobre el resultat de la consulta amb aquest aclaparador no a les millores pactades amb dos dels sindicats, el govern es limita a dir que ja hi ha un acord firmat i que, per tant, no tenen cap mena d'intenció de tornar a obrir negociacions. Més llenya al foc que crema i pot cremar encara més la setmana que ve, amb les vagues que hi ha convocades a la de divendres, per cert, s'hi ha afegit també el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
Catalunya al dia.
Parlarem d'aquesta olla de pressió que és la situació entre el professorat. També, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Del personal sanitari, perquè, atenció amb aquesta mitjana, cada dia un treballador de la sanitat pública és víctima d'una agressió al lloc de feina.
La xifra total supera els 3.000 casos, que suposa un augment del 12% en un any, segons dades del Departament de Salut. 6 de cada 10 agressions passen a l'atenció primària, després als hospitals. En 8 de cada 10 casos, les víctimes són dones.
Les físiques poden semblar que són les que fan més mal, però no, les psicològiques, amb crits, amb insults, amb amenaces.
De l'àmbit de la sanitat no tots són males notícies, fixeu-vos en això. A partir de l'estiu hi haurà un corredor de transport sanitari amb drons que permetrà traslladar mostres biològiques entre l'Hospital Comarcal de Tremp i l'Arnau de Vilanova de Lleida.
I amb la meitat del temps que es fa ara, és un dels avantatges de l'ús de drons que descriu la consellera de Salut.
Millorem el temps de desplaçament, millorem la qualitat amb què arriben les mostres biològiques i, a més, és una aportació efectiva a la reducció de gasos d'efecte hivernacle.
I ara que som de ple a la seva època més esplendorosa, parlarem de calçots i, més concretament, de com ha canviat el ritual de les calçotades.
Nosaltres abans compràvem els calçots per coure i, actualment, gairebé en totes les colles que anem, els comprem cuits.
Aquest canvi de tendència s'explica per la falta de temps, perquè es prioritza la comoditat que t'ho donin fet o perquè no es té l'espai adequat on cuinar aquests calçots.
Doncs sobre aquest nou hàbit en la manera de preparar les calçotades us posarem d'exemple una empresa de Castellnou de Seana, el Pla d'Urgell.
Cada cap de setmana ven entre 130 i 150.000 cebes cuites i els dies de més demanda 4.000 quilos de salsa.
Ens fixarem concretament també en això i viurem des de primera línia en un dels assajos del Premi Internacional de Dansa Rosetta Mauri a Reus. La final es fa aquest vespre al Teatre Fortuny. I competeixen una vintena de ballarines i ballarins com aquests.
Passió, són nervis, és que és alegria, és bellesa, és que m'encanta.
On em puc sentir més jo i expressar tota la meva veritat.
És com que estic en un altre món. Desconnecto de tot i estic concentrat en mi.
El Premi Rosetta Mauri és un dels més ben dotats del país i ofereix beques per formar-se, per exemple, a la prestigiosa Royal Academy de Londres.
I us parlarem també de Contrapastoral, Art i Pagesia, una exposició del Museu de Lleida que retrata el món de la pagesia a través d'obres d'art.
Com tradir la pròpia pagesia, explicar les seves complexitats.
Hi ha obres que per elles mateixes ja posen aquest punt de tensió entre aquesta visió idíl·lica del camp amb allò que en realitat no és.
I a les carreteres, com ho tenim? Ja comença l'operació cap de setmana. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs el que veiem és que comencen a anar plena les rondes. Direcció Trinitat, hi ha un punt de retenció a Horta, a la Ronda Dalt, i també a Sant Adrià, a la Ronda Litoral. I també tenim ja intensitat a la 2 o al nus de la Trinitat de sortida de Barcelona, però de moment no hi ha problemes ni aturades en cap punt. A la resta de xarxa, amb retenció, només destaquem ara la C-17 a Parets del Vallès cap a Barcelona, amb cua per un accident, però que ja s'ha retirat.
I pel que fa al temps, Jofre Genué, cap de setmana, si més no la meitat, passat per aigua?
Bona tarda. Doncs sobretot dissabte, i no tot arreu, però gairebé arreu del país, esperem un canvi important de la situació meteorològica que ens ha dut, doncs, això que deies, utilitzar el paraigua sobretot a les comarques de Barcelona i Girona, potser a la primera de la tarda també alguns sectors del nord del Camp de Tarragona, Ponent, Terres de l'Ebre, serà més difícil, i també la neu al Pirineu, perquè a partir d'aquesta nit ja la nevada comença a reforçar-se, començant als 1.200, baixant cap als 1.000, però demà fins i tot baixant cap als 800 metres, perquè és un canvi de temps que a més ens durà vent i fred. De fet, serà molt diferent l'ambient de demà respecte al d'avui, entre 5 a 10 graus menys en moltes poblacions. Al llarg del dia el termòmetre n'hi ha de baixa, moltes poblacions les màximes potser s'assoleixen més al matí, sobretot de les comarques de Barcelona i Girona, i especialment el que remarcarem més serà l'entrada del torb, d'aquest vent de nord, a partir de migdia o primera de la tarda a tota l'àrea del Pirineu. De fet, la ventada que s'establirà a partir de demà a la tarda persistirà diumenge, malgrat faci sol, i per tant, molta precaució, hi ha avisos de vent, els dos accents del territori, tota l'àrea del Pirineu, i hi ha avisos d'aquests gruixos de neu que, sobretot a l'Aran i el Pallars Sobirà, en tot l'episodi poden acumular més de 20 centímetres per sobre dels 1.200 metres. El diumenge no utilitzem tant el paraigua, de fet gens, però això sí, farà vent i força fred amb aquest darrer cap de setmana d'hivern que ens durà un ambient propi de l'estació.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic, avui Pepi Quinteros al control central i els esports en Ricard Isidro. Bon dia.
Bon dia. Joan Laporta treu pit al matí de Catalunya Ràdio de la seva gestió de recuperació al Barça durant el seu últim mandat i alerta del perill que suposa Víctor Font per al futur del projecte Blaugrana. El Girona ret demà al migdia l'Atlètic Club en partit de la 28a jornada de Lliga. Els gironins, que han empatat els seus dos últims partits, s'enfronten a un equip que té 4 punts més. A Tarragona, pendents del Nàstic, que rep avui a 8:45, el Sabadell a l'estrena de Pablo Alfaro com a nou tècnic grana, i diumenge hi ha un duel important entre equips catalans de la segona divisió femenina de futbol. La M Lleida i l'Europa s'enfronten en un duel vital en la lluita per la permanència.
Doncs això ho explicarem quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans, però, ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. És la 1:07. Comencem. Catalunya al dia. La USTEC, professors de secundària, la Intersindical i la CGT se senten reforçats per mantenir la setmana que ve la vaga a escoles i instituts després del rebuig unànime dels docents a l'acord amb el govern i Comissions Obreres i la UGT, que es va fer-me dilluns. Aquest rebuig es desprèn de la consulta oberta on han votat en contra el 95% dels consultats. Són més de 40.700 mestres i professors. És una xifra que representa la meitat de la plantilla dels docents. Anem al Parlament. David Mendoza i Sara Cañete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Sí, els quatre sindicats que mantenen aquesta convocatòria de vaga per tota la setmana que ve auguren que el seguiment de les mobilitzacions serà massiu. Diuen que el resultat de l'enquesta mostra que l'acord signat dilluns per als sindicats, Comissions Obreres i UGT no té el suport dels treballadors i que, per tant, el conflicte s'ha tancat en fals. És per això que demanen al departament que reobri la negociació i que ho faci amb el comitè de vaga, on ja no hi ha cap d'aquests dos sindicats. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Emplacem a que s'asseguin a negociar amb el comitè de vaga, que som els que convoquem la vaga. I som, a més, la part àmplia majoritària que no hem signat aquest acord. L'acord de Comissió Jugeta ja el tenen. Ara falta que acordin amb la representació majoritària del col·lectiu i amb el col·lectiu.
El Departament d'Educació es limita a dir que l'acord ja està signat, que no hi ha cap negociació en marxa, que tampoc està previst, i que el sindicat que ho vulgui s'hi pot sumar.
Per tant, després d'aquesta consulta, m'imagino que surten reforçats de cara a les mobilitzacions de la setmana que ve. Com les engeguen?
Sí, dilluns les mobilitzacions comencen a l'àrea metropolitana, a Barcelona Capital, al Barcelonès i també al Baix Llobregat. Hi ha convocada una vaga de 24 hores i diverses mobilitzacions, entre elles una manifestació que es farà dilluns al migdia i que arribarà fins a plaça Sant Jaume. De dilluns fins a dijous, totes les vagues s'han repartit per territoris. Cada dia es faran aquestes aturades en una zona diferent i a finals de setmana, el divendres, la vaga és general, convocada per tots els territoris amb una manifestació prevista a Barcelona.
Gràcies, Sara. I el trencament d'aquesta unitat sindical ha provocat molt malestar, fins i tot tensió, dins dels mateixos centres educatius. El departament ha enviat una carta, fins i tot, a les direccions d'escoles i instituts, demanant mantenir el clima de respecte i tolerància entre professors. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Des de la UGT, un dels sindicats que va signar l'acord amb el Departament d'Educació denuncien que hi ha un clima d'assetjament en contra d'ells i no descarten denunciar-ho. Ho ha dit a 3Cat Info la responsable i portaveu d'Educació Pública de la UGT, Lorena Martínez.
Estan estripant les nostres fotografies amb les nostres dades personals. S'estan penjant a les diferents xarxes les nostres cares, els nostres noms. I demanem, sisplau, que s'afluixi una miqueta aquestes accions que estan fent, perquè nosaltres també som persones i nosaltres també tenim famílies i estem patint, eh?
En canvi, des de l'USTEC, Iolanda Segura minimitza aquests incidents.
El que hi ha hagut són mostres, expressions simbòliques d'indignació per part del col·lectiu contra unes organitzacions sindicals que suposadament havien d'estar al costat del col·lectiu i representar els interessos del col·lectiu. Que s'arrenquin cartells d'una cartellera de forma simbòlica d'aquestes dues organitzacions, en cap cas això és un conflicte, això és una mostra d'indignació i ja està.
A la carta d'Educació demana que cap membre de la comunitat educativa es senti insegur o menys tingut per la seva opinió.
Gràcies, Mar. Bon dia.
Bon dia.
Quatre minuts i un quart de dues. L'any passat, més de 3.000 professionals de la sanitat pública catalana van patir alguna agressió al seu lloc de treball. És un 12% més que el 2024. Això ho indiquen dades del Departament de Salut, que s'han fet públiques durant unes jornades del Col·legi de Metges de Barcelona sobre tolerància zero davant la violència contra el personal mèdic. Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè de quin tipus d'agressions estem parlant?
Segons l'Observatori per Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari, que és qui recopila aquestes agressions, gran part d'elles són 9 de cada 10 són verbals i les físiques representen prop d'un 11%. La majoria de víctimes són dones, 8 de cada 10, i més de la meitat tenen entre 25 i 45 anys. Sentim alguns d'aquests casos.
Amb crits, amb insults, amb amenaces, a vegades sortir a la porta, esperar-te, amenaçant la teva família.
És violència, no? També l'agressivitat verbal i moltes vegades el preàmbul, a més a l'agressivitat física.
La majoria de víctimes són metges i infermeres. En el 75% d'aquests casos, l'agressor és el mateix pacient, majoritàriament homes, i 2 de cada 10 són reincidents.
I on passa això, als hospitals, als CAPs?
Bàsicament, o majoritàriament, a l'atenció primària, concentra el 60% d'aquestes agressions, seguida dels hospitals en un 30%. Jordi Vilana, que és director general de professions mèdiques del Departament de Salut, explica quins són els motius.
Els motius, bàsicament, és que d'alguna forma el pacient no sent atès a la seva demanda, no? I això moltes vegades es tradueix en situacions, bueno, que tenen que veure amb prescripcions dels farmes, tenen que veure amb baixes laborals, tenen que veure amb esperes, tenen que veure amb diferents motius que es donen més a la primària.
Davant d'aquesta situació, el Departament de Salut treballa en una nova llei per protegir els professionals sanitaris que inclourà sancions, és a dir, multes, per agressions i que podria estar llesta d'aquí pocs mesos.
La Generalitat posarà en marxa aquest estiu un corredor de transport sanitari amb drons entre Lleida i Tremp. Serà el primer de tot l'estat i connectarà concretament l'Hospital Comarcal del Pallars amb l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Servirà per transportar bosses de sang, mostres biològiques, medicaments o material mèdic de petites dimensions. En un projecte que el que vol és millorar la logística sanitària i la connectivitat amb zones rurals i de muntanya. Anem a Tremp, on s'ha presentat aquest projecte, aquest corredor. Pau Rovira, com funcionarà tot plegat?
Hola, Estel, bon dia. Doncs, a veure, es tracta d'un pla pilot, el primer, com deies, a tot l'estat espanyol, que connectarà la regió sanitària de Lleida amb la de l'Alt Pirineu i Aran. El servei funcionarà amb drons que arriben als 130 km per hora i 3 quilos de capacitat de càrrega i permetrà fer vols regulars per transportar mostres i medicaments, però també trajectes puntuals a demanda, quan sigui necessari. Els primers vols començaran a l'estiu i permetran no només estalviar temps. El trajecte entre Tremp i Lleida es farà en uns 40 minuts, quan tant per carretera se'n necessiten gairebé el doble, sinó també la degradació de les mostres i també contaminació. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané.
Millorem el temps de desplaçament, millorem la qualitat amb què arriben, per exemple, les mostres biològiques, perquè a l'evitar el traqueteig de les carreteres no hi ha tanta hemòlisi i, a més, home, és una aportació efectiva a la reducció de gasos d'efecte hivernacle, perquè té una reducció de gairebé el 98% d'emissions. Això millora molt el que és la connectivitat en l'àmbit rural.
Un àmbit rural en diversos consultoris, però sense grans hospitals, amb nuclis de població molt petits i dispersos, menys de 100 habitants i de difícil accessibilitat, i, a més, en poblacions envellides. Per això, a més d'aquest primer corredor, el Departament de Salut ja estudia obrir noves rutes al Pirineu entre Tremp, Sort i Viella.
Catalunya al dia. Seguim endavant. Les empreses de transport per ferrocarril alerten que el tall del túnel de Rubí durant 7 setmanes, a partir de la pròxima mitjanit, els comportarà costos econòmics i de confiança per part dels clients que optaran pels camions. En aquesta infraestructura, que és bàsica per al transport de mercaderies en tren cap a Europa, s'hi han de fer unes obres de reforç que són incompatibles per seguretat amb el pas de trens. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. La companyia Multirail, per exemple, que transporta sobretot productes a granel entre Andalusia i Europa. Ara es troben que entre l'estació del Morrot i la de la Llagosta hauran de transportar el material per carretera per després tornar a pujar-la al tren. El seu director general, Juan Ramírez, ha explicat a 3CatInfo els costos que els comportarà.
Pues es un grandísimo problema. Esto tendrá un coste no solamente monetario y que muchas mercancías tendrán que ir por carretera. Veremos si los clientes no se han cansado ya y volverán hacer sus tráficos por carretera. Así es, sinceramente, muy complicado poder trabajar.
D'altra banda, la nova terminal intermodal de la Llagosta, on es quedaran tots els tràfics procedents del nord, encara opera el 20% de la seva capacitat. No arribarà al 100% fins al maig. Ara, amb un increment de l'activitat, haurà de procurar no ser un coll d'ampolla. En canvi, des del Port de Barcelona consideren que les conseqüències no han de ser greus perquè no els afecta la circulació de trens en ample ibèric cap a la resta de l'Estat, ni els de la SEAT i la Putassa i Sal cap a Súria. El cap d'estratègia del port, Jordi Torrent, ha concretat aquesta emissora l'afectació que tindran.
Són només aquests trens en ample estàndard que arriben o surten del port de Barcelona o de Morrot i són pocs trens. Del port surten de mitjana 3 trens al dia en ample estàndard. De Morrot deu sortir una xifra similar i, per tant, aquests trens, si durant aquestes 7 setmanes, que és un període llarg però no és excessivament llarg, pues la mercaderia sortirà amb camió.
La Federació de Transitaris i Operadors Logístics, FETEIA Oltra, reclama solucions davant un impacte que considera que afectarà la reputació del sistema i la competitivitat de les empreses.
Doncs això pel que fa a les mercaderies i aquest tall que comença aquesta mitjanit. Però és que dilluns comença el tall ferroviari als túnels del Garraf que alterarà tota la circulació ferroviària del sud de Catalunya. Això en molts casos implica per als viatgers modificar la rutina de mobilitat habitual i haver de trobar la millor opció entre les alternatives que hi ha. Sapiguem ara quins seran els serveis disponibles en tren i en autobús a partir de dilluns, en funció del vostre lloc d'origen, el trajecte que hagueu de fer. Ens ho explica la nostra corresponsal al Garraf i al Penedès, que és la Montse Gené-Ribà.
Hola, bon dia, Estel. El tall a l'alçada dels túnels del Garraf implica que de les dues vies es passarà a una, per on hi passaran la meitat dels trens fins al juny o al juliol. Seran aquests.
Cada hora hi haurà 8 trens entre Barcelona i el Prat de Llobregat en cada un dels sentits. Entre Barcelona i Castelldefels hi haurà 6 trens per hora i sentit. Entre Barcelona i el nucli de Garraf, a Sitges, n'hi haurà 4 per hora i sentit. I, finalment, entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders, n'hi haurà 2 cada hora i sentit. Seran trens de doble composició on es podrà duplicar el nombre de viatgers.
Per poder transportar els viatgers del Garraf i el Baix Penedès fins a Barcelona i evitar llargues cues d'anada i tornada, s'han reforçat les línies d'autobús express que ja operen en aquest territori amb més de 7.000 places. A més, s'estableix un nou servei amb 2 autobusos per sentit cada dia que enllaçarà Altafulla i Torredembarra amb Barcelona de manera directa. Cal consultar els nous horaris de totes aquestes línies. Pels usuaris de trens regionals del sud, el canvi serà significatiu perquè faran una part del trajecte en autobús tant d'anada com de tornada. De Barcelona Barcelona al Prat de Llobregat hi haurà servei habitual de tren. Quan siguin al Prat hauran d'agafar un autobús de Renfe directe fins a Sant Vicenç de Calders i des de Sant Vicenç de Calders hi tornarà a haver trens per anar a Tarragona, Reus, Lleida, Tortosa i PortAventura amb el servei habitual. A més, en dies feiners hi haurà dos trens d'entrada a Barcelona al matí i dos de sortida a la tarda que faran un recorregut desviat per Vilafranca del Penedès que suposarà un increment de 40 minuts de viatge.
Els veïns que viuen dins del parc de Collserola són crítics amb la gestió que està fent el govern per contenir el brot de pesta porcina africana. La prohibició d'accedir-hi és claríssima per als forans, però pels residents està comportant molèsties i dificultats a l'hora d'assumir algunes de les obligacions. Per exemple, portar els fills a escola, treure el gos a passejar o sortir de casa per fer qualsevol gestió ha deixat de ser una cosa quotidiana a Collserola. Sentim aquests testimonis.
El que em pot afectar és, per exemple, el tocar la bicicleta, que clar, que em limita bastant, o si algun dia vull sortir a fer una volta una miqueta més llarga, no? Llavors sí que estem limitats a no moure'ns del barri.
No podem fer res. No podem sortir al jardí de casa, com que diu quasi. Va, clar, el nostre jardí és Collserola, i ara no podem fer-ho.
L'hem de treure, passejar per Sant Cugat, aquí pot anar lligat, només.
Que no, amb l'excusa de que hi ha un brot d'una peste porcina, aniquilina tots els animals, sense triar-los, diguem.
Fa més de dos mesos que no traiem el gos a passejar, i això és insostenible. Si vas a passejar i trobes les cintes aquestes que no et deixen avançar, dius, bueno, ara faig una infracció, o què haig de fer? Si surts, has d'anar a consciències a l'UCI. D'aquesta manera no es pot anar vivint. Vull dir, portem molts mesos així, eh? Els polítics han tingut temps per arreglar les coses, em penso, eh?
Doncs tot això és alguns testimonis que hem recollit aquest matí a Collserola. Concretament ho ha fet en David Àngela. David, bon dia.
Hola, bon dia. Els restauradors també, perquè ells d'aquesta manera els efectes en funció del perfil...
Doncs, com ens comentava en David, amb qui tenim dificultats per sentir-lo adequadament, els restauradors també d'aquesta zona, que pateixen de manera molt diferent els efectes en funció del perill de la seva, del perfil de la seva clientela, els ciclistes de muntanya, per exemple, que són un dels principals clients, han desaparegut del tot, mentre que els que van en moto arriben al restaurant sense cap incidència. Ara sentirem l'Elisabet, que és responsable del restaurant de la Creu d'Olorda, i en Paulo, que és l'encarregat de Can Cortés.
Hemos ido trabajando, lo único que por las mañanas se nota, porque mira, la gente no sube, no sube nadie andando, ni con perros, ni bicis. Lo único que al mediodía sí que es verdad que la gente viene a comer y se están por aquí y luego se van. Pero se ha notado, la faena ha bajado bastante. Ha bajado pues a lo mejor un 60%, así va bien, bien.
Si bien es cierto, cortan las entradas a que la gente que pueda hacer training o la bicicleta, pero el resto, el cliente viene, el parking es amplio, se le atiende y ya está. No tenemos ningún problema en ese sentido.
No.
Porque saben que tienen el parking privado y vienen a la casa. No están en las necesidades.
Ara mateix al parc de Collserola només hi poden accedir els 15.000 veïns que s'hi calcula que hi viuen, els usuaris d'equipaments i negocis, i també els de les estacions de transport públic. Per exemple, Ferrocarrils, que passa per aquí. És la 1:23, seguim amb altres qüestions relacionades amb els efectes que durant tots aquests dies us estem explicant que està provocant la guerra a l'Orient Mitjà. Els agricultors, que és un dels sectors més afectats, demanen solucions a l'escalada del preu del gasoil. Consideren un nou perjudici per al sector aquest augment del preu de la gasolina i reclamen mesures i ajudes a les administracions. El sindicat Unió de Pagesos els ha convocat davant la subdelegació del govern espanyol a Barcelona i els ha acompanyat també la Mireia Sala. Mireia, bon dia.
Bon dia. Els pagesos s'han concentrat davant la porta de la subdelegació del govern espanyol amb pancartes que deien no pagarem la seva especulació, prou víctimes innocents o pagesia o foc. Reclamen a la Unió Europea que activi la reserva de crisi de les polítiques agràries per ajudar els sectors més afectats i que elimini aranzels i sobrecostos a la importació de fertilitzants. El Ministeri d'Agricultura espanyol li demanen un gasoil professional amb l'impost mínim europeu i un IVA reduït, entre altres coses. Miquel Pinyol és el seu portaveu.
La pagesia no podem ser sempre el primer ruc dels cops de l'economia i la política. Estem en una situació d'emergència, amb una escalada de preus que no ens deixa sembrar i segar ni alimentar el bestiar. Exigim solucions perquè la pagesia no rebi per aquesta i per totes les crisis i guerres que vindran.
Dilluns tindran una reunió amb el Ministeri d'Agricultura i dimarts es reuniran amb el conseller Òscar Ordeig en el marc de la primera taula agrària després de les eleccions.
Catalunya al dia.
La Diputació de Lleida destinarà 3 milions i mig d'euros a lluitar contra el despoblament. Això ho farà amb uns ajuts per posar a lloguer 35 pisos i cases en pobles petits. Anem a Sorribes de l'Avança. Allà hi tenim en Joaquim Albalate. Joaquim, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Són uns ajuts que fins ara han donat bons resultats.
Sí, perquè la primera convocatòria que es va engegar el 2023 ha permès comprar, rehabilitar o adequar 44 habitatges en 33 municipis de menys de 1.000 habitants a totes les comarques de Lleida. Ara, la segona edició vol posar a lloguer com a mínim 35 habitatges més, tot i que en podrien ser més. Agustí Jiménez és vicepresident de la Diputació.
Comprar aquelles vivendes per poder-les al final destinar amb aquesta vivenda, no? Que volem per poder que aquestes persones puguin vindre als municipis, puguin arrelar aquí, puguin fer el seu projecte de vida, puguin treballar aquí.
Els resultats es poden veure, per exemple, a la Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell. Més enllà d'aquestes subvencions, aquí fa anys que aposten per crear habitatge públic i de les 189 persones que hi viuen, 35, gairebé un 20%, ho fan en els 18 pisos que han habilitat els últims anys i fins i tot tenen llista d'espera. L'alcalde és Pep Camps.
Es pensàvem que ningú volia vindre a viure aquí fa 10 anys. Resulta que sí, que hi ha moltes famílies que aposten per vindre a viure aquí. I si des de l'administració els hi facilitem, que crec que és la nostra obligació, i des d'administracions tan petites i tan directes com la nostra, doncs encara més. És possible, és factible i és desitjable, perquè si no els pobles està clar que es moriran si no som capaços de trobar família. I l'habitatge és de primer pas.
Més enllà d'aquests 3 milions i mig, també es destinen subvencions a contractar tècnics d'habitatge i a projectes concrets, com millorar infraestructures o equipaments que ajudin a portar i mantenir nous veïns en aquests pobles.
Molt bé, gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Doncs a l'altre extrem d'aquest despoblament hi ha els pisos turístics. Els propietaris que en tenen, concretament a la ciutat de Girona, hauran de continuar pagant la taxa d'escombraries que correspon a una activitat econòmica, que és superior a la d'un domicili particular. Això ho determina una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb la qual el sector no hi està gens d'acord. Fèlix Martín, des de Girona, faran alguna cosa? Presentaran, per exemple, algun recurs?
Hola, bon dia. Sí, estan treballant, acaben de dir-nos.
Els nostres serveis jurídics estan estudiant si apel·laran o no.
És la presidenta de l'Associació d'Apartaments Turístics de Girona, Esther Torrent. Diu que acaten la sentència, però ho considera injust.
No compartim, evidentment, aquesta visió de la sentència i normalment tenen ocupacions molt per sota d'un ús residencial. No, el servei d'escombraries no s'utilitza de forma tan intensiva.
Si és realment així, encara que hagin de pagar com una activitat econòmica, poden demanar una rebaixa. Ha recordat aquest matí la tinent d'alcalde de gestió de recursos de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Liu.
Ells sempre poden demanar el volum màxim diari i, per tant, en aquest sentit, justificar la reducció de la taxa, que és possible fer-ho en el cas que estiguin, per exemple, desocupats o no tinguin clients en aquell moment.
Des de l'Associació d'Apartaments Turístics recorden que en casos similars, a Torrella de Montgrí, a Begú, a Lloret o Cadaqués, la justícia sempre els ha donat la raó.
I encara a Girona, els treballadors que fan la recollida d'escombraries de la ciutat es manifesten aquest migdia davant l'Ajuntament. Això perquè, segons ells, amb la renovació del servei han d'assumir més feina i el personal és el mateix. Ho està seguint la Carla Saló Pujol. Carla, què reclamen concretament?
Hola, doncs des del comitè d'empresa fa més d'un any que reclamen millores del conveni col·lectiu i denuncien que l'empresa concessionària està enrocada. Per exemple, els volen fer treballar més festius. Gregorio Soto, delegat de personal.
I volen fer pagar a la plantilla les deficiències d'un plec de condicions que estava mal fet des d'un principi que nosaltres vam denunciar en el seu moment.
Afirmen que el problema de la neteja de la ciutat no és que els treballadors no facin la feina, sinó que el sistema està mal gestionat. Reclamen que l'empresa els escolti i que l'Ajuntament hi intervingui.
I l'horitzó definitiu no sabem quin és, però el que sí que volem és que l'empresa ens escolti, que l'Ajuntament intervingui i que la ciutadania entengui les nostres reivindicacions.
No descarten fer vaga si no s'arriba a un acord, però per ara mantindran les protestes a les portes de l'Ajuntament, de l'empresa i als carrers. Les mobilitzacions per la negociació del conveni van començar el 2023.
A punt d'arribar a 2:15 del migdia, els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones per agressions i aldarulls en una mesquita a Manresa, ho acabem de saber, coincidint amb la celebració del Ramadà. Els detinguts, que formen part de la comunitat marroquina, han increpat i colpejat fidels durant la pregària i els han impedit exercir el dret a la llibertat religiosa. Corresponsal al Bages, Nati Adell, bon dia.
Bon dia. 7 dels 8 detinguts són menors i ja han passat a disposició de la Fiscalia de Menors, mentre que el major d'edat passarà les pròximes hores a disposició judicial. S'han produït incidents dins i fora de la mesquita al llarg de diferents dies, cosa que ha generat inquietud entre els veïns, fins al punt que ha hagut desplegar un dispositiu policial per garantir l'entrada i sortida del temple. Alguns dels agents desplegats han rebut anunciar llançaments de pedres. Als joves se'ls ha detingut per lesions, amenaces, desordres públics i un delicte contra la llibertat, la consciència i els sentiments religiosos.
I han condemnat a 21 anys de presó els autors de la mort d'un home a Valls, a l'Alt Camp, per un deute de 35 euros en drogues. El cas es va jutjar a l'Audiència de Tarragona, potser ho recordareu perquè en vam parlar en aquest programa, i el tribunal ha exculpat 2 dels acusats. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, l'Audiència considera els 2 autors d'un assassinat amb traïdoria. Els fets són del 2023, quan els condemnats van retenir i lligar la víctima a una cadira, el van matar i el van enterrar als baixos d'un edifici abandonat de Valls. Per tot plegat, els condemnen a aquests 21 anys i mig de presó i a una indemnització de 150.000 euros. El tribunal condemna també una tercera persona a 3 mesos de presó per encobriment perquè li aplica l'atenuant de confessió i absol 2 acusats més perquè no s'ha constatat que participessin directament en els fets.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Repassem ara les notícies més vistes a la web i l'app del 3Cat Info, com sempre amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Per on comencem avui?
Doncs mira, sí, notícies de territori. Anul·lacions de reserves per la guerra a l'Orient Mitjà, que, de fet, diu la informació, pot acabar portant més turistes a Catalunya, perquè, en fi, no? És allò de l'efecte de la inestabilitat a altres regions del planeta, especialment, doncs, també zones mediterrànies, doncs pot acabar beneficiant les zones mediterrànies aquí. Per tant, aquesta és una mica la previsió que fan. Ho veureu en aquesta informació, doncs, que també alerta una mica dels dubtes que tenim tots plegats a l'hora de planificar les vacances d'estiu, els que en poden fer, diguem,
sí,
i els que tenen previst algun viatge, no?
Sí, que per contra els catalans ens estàvem esperant a reservar res, no?
Una mica explica tot aquest conflicte, diguem, que hi ha ara mateix a la ment de moltes persones.
Què més?
Mira, també aquesta informació sobre que ha acabat, diguem, amb una mediació i amb un arxivament del cas del guàrdia urbà que va matar una gossa a Barcelona. Sí. L'amo de la gossa també estava implicat en aquesta, diguem, causa judicial, perquè l'amo de la gossa doncs, afrontava, diguem, una petició per delicte d'atemptat contra l'autoritat i el guàrdia urbà per maltractament animal. En fi, era una causa judicial que anava junta i que al final, després d'anys d'un any de mediació, doncs, s'ha pogut tancar amb un arxivament de la causa. Per tant, no hi ha hagut conseqüències per ningú.
Perquè el guàrdia urbà va disparar la gossa, no? I la va matar, no?
Correcte, sí, aquesta va ser la situació, sí.
Fa un any de què parlava, Marc?
Doncs mira, 2 amigues de 25 anys que salvaven la pastisseria més antiga de Barcelona. Clar, la gràcia és que la pastisseria el 2025 feia 200 anys.
Ostres!
De manera que quan havien nascut aquestes noies, l'any 99, la pastisseria ja en tenia 175. En
fi, bonic,
un conjunt de dades que podeu llegir en aquesta informació de fa un any. Aquesta pastisseria està al carrer Nou de la Rambla de Barcelona, està al cor del Raval, i us puc dir que encara està oberta.
Perquè tu hi passes sovint, per allà, oi?
Correcte, perquè hi passo sovint, i de fet alguna vegada hi he entrat, i efectivament a Google té molt bona consideració, per tant, la pastisseria que funciona a ple rendiment.
Doncs escolta, històrica pastisseria, l'estrella que ha tingut una segona vida i que pot continuar celebrant 200 anys i potser
jove,
més.
A més. Sí, correcte.
Molt bé, Marc, molt bé. Gràcies, adéu, bon cap bon de setmana.
Catalunya al dia.
Vinga, vale.
Doncs això que estem escoltant són els Figaflaues amb la seva cançó La Salsa, una de les seves peces inspirades en la calçotada, que té origen precisament a l'Alt Camp.
La llegenda que s'agrada, única i irrepetible, que
De fet, les calçotades s'han convertit en una de les principals excuses gastronòmiques per celebrar trobades socials arreu, eh? Però aquest ritual ha canviat al llarg d'aquests últims anys amb la tendència a l'alça cada vegada més de comprar els calçots ja cuits. És un fet que per alguns fa que es perdi l'essència de la calçotada, que consisteix justament a gaudir del temps just mentre es prepara, mentre es posa doncs, els calçots a la graella i es van fent amb aquella flama. Anem a Tarragona per explicar-ho bé tot això. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè qui prefereix comprar els calçots cuits en lloc de fer-los a casa?
Doncs segons ens han explicat alguns productors de la zona, com ara la Laura Blanc, responsable d'Horta Blanc d'Altafulla, el perfil és força variat.
De tot. Jo crec que també va pujar una mica més la venda de fer els calçots cuits i de voler fer calçotades a casa a després del Covid. Amb el Covid ens va agafar en temporada de calçot i bueno, hi havia molts calçots al camp i es tenien que vendre i ens van prohibir ajuntar-nos amb gent. Llavors allà també el fer calçot a domicili doncs va funcionar, fer calçotades a casa.
Gent jove, gent mitjana, gent gran, vull dir, i tampoc dic que de quasi totes les cultures del món.
Aquesta és una opció que s'ha anat imposant en els darrers anys. Entre els productors locals, alguns diuen que van començar amb aquest tipus de venda ara fa entre 10 i 20 anys, i l'origen va ser anecdòtic.
Degut que van pujar uns amics de Reus una vegada i van estar molt contents perquè els hi vaig fer els calçots i van dir, hòstia, si nosaltres no ho podem fer, si no els pots fer... I així van començar. I em pensava que eren tonteries, que la gent del poble se n'enfotien. Això, qui t'ho comprarà?
I Clara, què explica que cada vegada més gent opti doncs, per això, per comprar els calçots ja cuits, ja fets?
Doncs sobretot té a veure amb la manca de temps o amb no disposar d'un lloc per coure'ls a casa amb foc a terra.
Una de les coses és que no tothom té una finca per fer el calçot a flama, llavors és complicat.
Entre els productors calculen que venen entre 4.000 i 8.000 calçots durant els caps de setmana més forts a calçotades. I per fer front a la demanda, s'organitzen a consciència. Davant d'aquest fenomen, hem preguntat quina opció trien algunes persones que tradicionalment han celebrat calçotades a casa.
Nosaltres abans compràvem els calçots per coure i actualment, gairebé en totes les colles que anem, els comprem cuits perquè és molt més pràctic i estan molt bons.
Crec que és molt millor cuinar tu mateix els calçots, que al final et sortiran molt més baratos i també queden molt més bons. I al final és part de la traïció i cuinar-los també és una part del procés.
La societat ha canviat molt, que ara anem molt accelerats i dedicar un diumenge que pots descansar una mica a preparar la calçotada és més fàcil comprar la carn i comprar els calçots fets i una bona salsa, que és la clau.
En tot cas, independentment de l'opció escollida, sembla evident que el futur dels calçots està garantit com ho estan les trobades de qualsevol format per menjar-ne. Jo sé que m'enteneu
perquè per ella jo donaria la vida. Però segur, Clara, trobades garantides. Pel que fa a les comarques de Lleida, el caràcter rural i agrícola d'aquesta zona fa que encara hi hagi molts masos on sí que és habitual coure els calçots perquè tenen aquest espai per fer-ho. Ara bé, hi ha una empresa de Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, que ven cada cap de setmana entre 130.000 i 150.000 calçots cuits i els dies de més demanda fins a 4.000 quilos de salsa. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Bon dia, Estel.
I per tant, aquesta empresa preveu vendre uns 2,5 milions de calçots.
Sí, entre els que cou i els que també ven a cru a països com Anglaterra o Alemanya, on els envien fins i tot els encenalls per coure'ls. Parlem del Rebost de Ponent, que cultiva, cou i ven calçots acabats de fer. Per això disposa d'un obrador amb unes graelles gegants mecanitzades que couen a la vegada desenes de calçots. Tot plegat amb una demanda que creix, diuen, entre un 15% cada any per la comoditat que representa, sobretot, com dèieu, a consumidors que viuen en pisos i els que és més complicat de coure'ls. Sentim Jordi Llanes, que n'és el propietari.
I en venem moltíssims. Per què? Pues perquè és molt còmode. O sigui, el que era abans, que et feien una calçotada i s'embrutaven i tot, pues ara els pisos... Hi ha molts pedidors grans, que cada vegada és més còmode i no és car, però també hi ha molts pedidors petits, o sigui, hi ha pedidors de 50, fem paquets de 25, doncs hi ha pedidors de 25, 50, hi ha gent jubilada que cada setmana ens demanen 25 calçots.
L'empresa disposa d'11 botigues, la majoria a les comarques de Lleida, però també en algunes poblacions de la demarcació de Barcelona.
Molt bé, gràcies, Pere Joan, bon dia.
Bon dia.
I mentrestant, al Delta de l'Ebre està en marxa la renaturalització de l'antiga piscifactoria de l'illa de Gaita. Va ser un projecte impulsat durant la dècada dels 90 per exjugadors del Dream Team del Barça. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I quin és l'objectiu ara d'aquest projecte?
Doncs mira, afavorir la vegetació i la fauna pròpies de la zona. Com bé dius, es dona la circumstància que aquesta piscifactoria, que no va reeixir mai, de fet en feia 20, que estava en desús, la van impulsar alguns jugadors del Barça durant els anys 90. Entre les espècies que es vol preservar hi ha el fartet. Francesc Vidal és el director del Parc Natural.
Per facilitar els hàbitats, diguéssim, idonis per a algunes espècies de peixos, sobretot el fartet. No? El que s'intenta és crear uns perfils que siguin adequats perquè sempre hi hagi aigua, i però que hi hagi un aïllament enfront de les espècies invasores que trobem al delta, ja siguin d'aigua dolça, sobretot la gambúcia i altres espècies, però també tenim d'aigua salada que venen pel mar.
En el projecte hi col·laboren el Departament de Territori i també l'Ajuntament d'Amposta. No es preveu obrir l'espai de l'antiga piscifactoria als usos públics, tot i que sí que es podrà veure. Núria Marco, tinent d'alcalde.
Perquè estem al costat d'entorns naturals, que també ho parlàvem abans, no? Tot el camí de Guarda, que encara no està en ús, però molt ja passa per aquí, se pot observar. En veritat, no tenia sentit tampoc que continués aquí tota una estructura que no s'adequa, no?, a l'entorn natural i que continués estant visible.
A més, també es contempla la compra d'un arrossat jacent. La superfície treballada és unes 15 hectàrees. El pressupost total s'enfila fins als més de 840.000 euros, en part provinents dels fons europeus.
Minuts i tres quarts de dues, els ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat han creat una comissió mixta per col·laborar en aspectes i projectes que afecten les dues ciutats. Entre altres, el nou conveni, que encara s'ha de redactar, tractarà temes com el campus clínic o el projecte de bioclúster d'innovació en salut de Bellvitge. Anem a l'Hospitalet de Llobregat. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Amb la signatura s'ha fet un primer pas. Ara toca redactar el conveni. La comissió, com a mínim, es reunirà un cop l'any. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat algun dels aspectes que tractarà.
El clínic seria el buc insígnia, no? A l'àmbit del Biopol, que està en el terme municipal de l'Hospitalet, però que, sens dubte, influeix, alimenta la capitalitat científica de Barcelona i també de projectes que seran paral·lels en aquests grans projectes de transformació i que tenen a veure, per exemple, amb la mobilitat. Afegir-me a la reivindicació que fa la ciutat de l'Hospitalet de l'impuls de l'intercanviador de la Torrassa.
L'alcalde de l'Hospitalet, David Quiró, també ha parlat de l'Hospital Clínic.
El pla director, que s'ha d'aprovar a l'estiu, parla no només de 10 hectàrees, sinó de gairebé 70 hectàrees, on la majoria d'aquestes hectàrees són l'entorn d'Hospitalet i l'entorn de Can Rigal. Quan parlem d'aquests projectes compartits, vol dir que més enllà que el terme municipal on aterra sigui Barcelona Hospitalet, l'impacte és per tots dos.
Altres projectes de què tractarà aquesta comissió: l'ampliació de la fira i el nou barri de la Marina del Prat Vermell o la regeneració dels barris del Samuntà, a l'Hospitalet, que són limítrofs amb els districtes barcelonins de Sants, Montjuïc i Les Corts.
Gràcies, Anna. Adéu.
Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
I una vintena de ballarines i ballarins competeixen en la 12a edició del Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri, a Reus. El certamen és un dels més ben dotats del país i ofereix beques per formar-se a la Companyia Nacional de Dansa d'Espanya, a l'Acadèmia de l'Escala de Milà i a la Royal Academy de Londres. Enric Arbuigas ha assistit a una de les classes prèvies a la final, que es fa aquest vespre. Xicas!
Entrem a la caixa del Teatre Fortuny. Arantxa Arguelles està fent una sessió de dansa clàssica. Ens posem aquí al costat del pianista. Damunt de l'escenari, 23 ballarines i ballarins. Tots porten un dorsal. La majoria van vestits amb roba negra i mitges blanques. Les noies amb el cabell recollit, amb un monyo. És curiós perquè noto les vibracions que generen els seus salts a la fusta de l'escenari. Aprofitem una petita pausa ara per parlar amb la Rita i l'Anna del Jove Ballet de Catalunya i el Mario, que ve de l'Institut del Teatre. Tenen entre 15 i 16 anys. A veure, per què heu decidit participar?
Perquè la dansa és la meva passió i sempre m'ha agradat molt, i també vull provar aquest punt de pressió, de provar nervis, de sotmetre'm a un públic i a tot el que això comporta.
I com supereu els nervis en una fase eliminatòria com aquesta?
Sí, em tranquil·litza molt com mirar a Cametes i que hi hagi la meva professora i hi hagi les persones que em donen suport. Això em tranquil·litza molt i al final pues, intentar fer el millor que pugui i no ficar-me amb molta pressió, més de la que necessito.
Mario, us veig molt concentrats a l'escenari. Què sentiu?
Jo, doncs, és com que estic en un altre món, saps? És com que desconnecto de tot i estic concentrat en mi. I, a veure, jo penso que hi ha dues sensacions, tant en l'escenari com a la classe. Tipo, la classe jo m'ho prenc com més tranquil·litat, com més meditació, i després com a l'hora de l'escenari com exhibir-te, saps? Com demostrar el que saps fer i tot.
Estem amb Arantxa Argüelles, una de les professores del Rosetta Mauri, acaba de dirigir una classe. Passen altres mons, suposo que hi ha canvis de tendències. No sé si en el món de la dansa també s'està veient això i es busquen altres coses que no es buscaven fa uns anys.
Sí, está claro que todo evoluciona y la danza ha pasado por un momento que se ha convertido prácticamente en un deporte de alta competición. A veces se ha perdido un poco el lado artístico en esto, que pienso que se está recuperando. Y lo que más destacaría yo es que los bailarines ahora tienen que ser muy versátiles para ser unos artistas completos y es lo que exigen las compañías profesionales hoy en día.
Ens apropem a Lluís Carmona, que és el pianista. Lluís, explica'm què és el que et demanen, perquè tinc la sensació de que has de jugar molt amb els ritmes, no? Com va això?
Bueno, en un principi jugar amb els ritmes, sí. La veritat és que jo jugo bastant amb els ritmes. Però en un principi el que es tracta d'aquesta classe, jo sóc un suport, diguem-ne. Fem uns 50-50 amb la maestra, i la maestra em va donar una sèrie de ritmes, i jo aquests ritmes els vaig convertir en música.
A veure, m'aparto una mica de l'escenari. Això que escolteu ho estan fent amb els dits. Joné San Martín està dirigint una classe.
Des de dentro y súper, súper lejos.
Els que acabin superant les eliminatòries participaran en la gran final d'aquesta tarda. La resta s'enduran l'experiència.
Doncs moltes gràcies, Ricard Buigas, per transmetre'ns aquest assaig del Premi Internacional de Dansa Rosetta Mauri de Reus. I Santiago Auserón obrirà aquest vespre la segona jornada del Festival de Músiques Disperses de Lleida, el MUT, on presentarà el seu nou projecte, l'Acadèmia Nocturna. El MUT és un festival de neofolk, de petit format, però molt i molt consolidat. Estela Busoms, la 19a edició va arrencar ahir amb l'actuació dels britànics Asian Dub Foundation.
Hola, Estel, bon dia. Sí, va ser al Cafè del Teatre, amb un concert que sonava d'aquesta manera. Després de 30 anys dalt dels escenaris, els ritmes i fusions dels Asian Dub Foundation són incombustibles com sempre, però ara plantegen una aposta renovada. Steve Chandra, membre de la banda, explica per què donen més protagonisme a les veus joves del grup.
Estan dient coses molt més radicals del que nosaltres vam arribar a dir mai. És positiu el fet que la gent estigui connectant la música i la política sense que hi hagi debat o sense provocar un atac de pànic moral al país.
Avui, l'exlíder de Ràdio Futura, Santiago Auserón, portarà els seus grans èxits a l'Auditori Enric Granados, mentre que al Cafè del Teatre el protagonisme serà per al productor alemany de Tecno Chantel. Demà hi actuaran grups emergents, com Terrae o el duet Larannà. El Músiques Disperses de Lleida tancarà diumenge amb el guitarrista Ben Harper i la seva fusió d'estils i energia.
I ara ens endinsem al Museu Morera de Lleida, que estrenen una exposició que retrata el món de la pagesia a través d'obres d'art. Ho fa contraposant peces que mostren la part més idíl·lica i d'altres que volen ensenyar una realitat molt menys bucòlica i molt més complexa. Ens hi passegem amb la Noèlia Casellas i el muntatge d'en Ramon Dalmau.
Pugem al primer pis del Museu Morera de Lleida i girem a la dreta. Allà comença una exposició amb una temàtica no gaire habitual.
La dèria era aquesta, no? De dir, escolta, anem a ensenyar mitjançant artistes, per tant, obres simbòliques, representacions visuals, al món de la pagesia.
És el Pau Minguet, el comissari d'aquesta mostra titulada Contrapastoral, Art i Pagesia.
Per tant, vam posar, no?, aquest prefix de contra, justament per intentar contradir això. Dir, no ens hem d'apropar cap al món rural, cap a la vida pagesa, des d'una manera bucòlica, nostàlgica, sinó que el que hem de fer doncs, és també intentar contradir la pròpia pagesia, explicar les seves complexitats.
Ell ens acompanya per les sis àrees d'aquesta mostra. La primera ens ensenya els paisatges i allà hi trobem, per exemple, un al costat de l'altre, una pintura de Joaquim Vayreda on veiem un ramat d'ovelles i al costat una pantalla que mostra una acció organitzada per l'artista Albert Busi amb un ramat, en aquest cas de persones, que pugen per la muntanya portant una esquella.
Tota aquesta caminada va anar tornant el so de les ovelles, el so que antigament havia tingut aquella vall quan hi pensaven els ramats fent la transhumància.
Arbres que s'han arrencat per poder sembrar cultius més productius, projectes que van quedar només en això i la gran paradoxa de l'energia renovable també hi són presents. Una de les peces és una projecció d'un camp verd, tranquil, però en va passant una ombra. Si parem l'orella, sentim el so d'un molí de vent que genera energia. I més endavant es parla dels i les protagonistes, per exemple, amb l'obra Traginadores d'Isabel Benal, que evoca el treball anònim i ancestral de les dones en el món rural. D'aquí anem a la mecanització del camp i més endavant a la lluita del camp. En aquest espai, l'obra de Juli González, on veiem la Montserrat, probablement una pagesa cridant s'encara a cartells propagandístics. I al final, la disjuntiva camp-ciutat.
I per tant busca aquesta dicotomia, no? Un món rural que segurament s'urbanitza i un món urbà que possiblement encara s'urbanitza més.
Tot amb la intenció de suggerir i qüestionar, i per què no, també incomodar. L'exposició inclou obres del fons del Museu Morera, però també del MNAC, el MACBA, l'Espai Guinovart d'Agramunt, la Fundació Guillem Viladot o la Biblioteca de Catalunya, entre molts d'altres. Es podrà veure fins al 31 de maig.
I el Museu de la Garrotxa d'Olot és la seu d'una exposició dels arquitectes locals i mundialment reconeguts RCR. Laia Claret, tu l'has pogut visitar aquest matí i com és?
Hola, bon dia. Doncs mira, a la mostra el visitant entra en l'univers del taller creatiu d'RCR, creat l'any 1988, a través de maquetes, esbossos, fotografies o dibuixos de les obres dels arquitectes. Primer explora els inicis, la decisió de treballar des de la ciutat i la relació amb els paisatges. S'hi pot veure les cases Margarida, Mirador i l'horitzó d'Olot o l'estadi d'atletisme. Quan pugem les escales hi ha fotografies d'autors que han treballat amb ells i un dels trets distintius d'aquesta exposició, que és que la seva obra juga amb l'exposició permanent del museu. Entres a una sala i a vegades has de buscar les obres d'RCR. Jaume Prats és doctor en arquitectura i el comissari de la mostra.
Està fet expressament. Per exemple, a la part d'aquesta dels paisatges, estem parlant de l'obra del Josep Berga Boix i ensenyar aquesta convivència directament de costat per costat i que dialoguin i que parlin entre elles.
L'exposició acaba ensenyant l'arquitectura més actual, on també amb maquetes i esbossos el visitant va a Dubai i s'endinsa en el gratacel Morava Vale o l'ampliació de l'estació de Sants a Barcelona. A més, aquesta part serà canviant, com la vida mateix, remarca Ramon Vilalta d'RCR.
La realitat nova és una realitat que hem d'acceptar el canvi. Es anirà moguent, es anirà bellugant, que el que veuràs avui, pues d'aquí un mes, probablement no tingui res a veure.
Es pot visitar el Museu de la Garrotxa des de demà i fins al dia 9 d'agost.
I l'univers creatiu de Francisco Ibáñez, el pare de Mortadelo i Filemó, fa el salt de les vinyetes a la realitat. Sí, sí, coincidint amb el segon dia Ibáñez, s'instal·len a Barcelona 5 diorames en miniatura dedicats als seus personatges més icònics. Barcelona, Valeria Obereda.
Bon dia, Mortadelo i Filemó, Trencaclosques, El botón es Sacarino, 13 Rue del Percebe i el mateix Ibáñez dibuixant el que va ser el seu últim treball, als Jocs Olímpics de París. Són els diorames que, a partir d'aquesta tarda, s'instal·laran en diferents punts de la ciutat, com l'editorial Penguin Random House, l'escola de dibuix Josso, llibreries de còmic, la FNAC o la biblioteca Gabriel García Márquez, tot amb l'objectiu de recordar el geni. La seva filla, Núria Ibáñez, assegura que encara el veu treballant.
Aquest diumenge 15 hagués fet 90 anys i segur que estaria sobre del taulell dibuixant amb quatre mans com sempre, i així és com el volem recordar i com ens l'imaginem.
Isabel Esbert, directora literària de Bruguera, parla de deute amb Ibáñez.
Sentíem el deute editorial, moral, social, fer la seva obra i la seva vida, la seva figura absolutament memorable i eterna. I que havíem de fer una cosa també que que fos accessible per la gent i que conservés aquest esperit tan lúdic i tan divertit que ell tenia a la seva obra.
L'editorial i la família continuaran publicant àlbums d'Ibáñez amb recopilatoris d'historietes per a totes les edats.
Esports.
Cinc minuts per la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
L'expresident del Barça i actual candidat a la presidència, Joan Laporta, torna a treure pit de la feina feta en els darrers 5 anys de mandat.
Ha fet aquestes declaracions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio 2 dies abans de les eleccions.
I és una evidència que el Barça està molt millor que fa 5 anys. Deloitte, Morningstar, el Forbes, el Transfer Market, tots diuen els indicadors de que tenim la plantilla més valorada del món, que tenim doncs, un club que està al podi dels ingressos dels clubs de futbol, més de 1.000 milions, que ja tenim doncs, certa credibilitat financera i això, la prescripció és positiva.
Laporta aprofita per alertar del perill que suposa Font per al projecte del Barça. Una entrevista que arriba hores més tard del debat electoral organitzat per Catalunya Ràdio i TV3 entre els dos candidats, Laporta i Víctor Font, i aquest últim critica a Laporta per estar, segons ell, trinxant les seccions.
Volem un Barça que desprioritza les seccions, que té un equip de bàsquet trinxat, o volem un Barça amb el millor palau blaugrana, el millor palau d'Europa, i que tingui unes seccions que tornin a guanyar Europa pràcticament a tot. És a dir, en els propers, en el diumenge que ve, hem de decidir si volem un Barça que ens limita o un Barça que és imparable.
Font promet un 75% de descompte als abonats fidels. En l'entrevista de Laporta a Catalunya Ràdio, aquest ha tingut bones paraules cap a Enric Reina, expresident del club entre les presidències de Joan Gaspar i Joan Laporta el 2003, que ha mort avui als 85 anys.
Encara en clau institucional, avui ha declarat com a investigat en el cas Barça Gate l'expresident blaugrana Josep Maria Bartomeu.
Qui ha afirmat davant la jutge que el club no va fer mai perfils falsos a les xarxes ni va contractar una empresa per difamar ni jugadors ni contrincants. A Bartomeu no li quadra l'ampliació de la investigació que han fet els Mossos i per això demanarà tornar a declarar davant la jutge. A més, ha desplaçat la responsabilitat dels fets a l'empresa contractada.
Sobre el Barça, encara l'equip de bàsquet torna a tenir partit de l'Eurolliga.
Rep a 8:45 del vespre el Hapoel de Tel Aviv en un partit sense públic al Palau Blaugrana, un fet que lamenta el preparador del Barça, Xavi Pasqual.
Hem jugat 2 partits fora, hem estat allà, però no hem estat regulars per poder guanyar i, clar, tornes al Palau i t'encantaria una d'aquestes nits, com bé dius, no? Però desafortunadament aquesta és una cosa que no depèn de nosaltres i és una nota negativa, tot i que, evidentment, segueix sent igual d'important el partit i ens hem d'adaptar a les circumstàncies i guanyar-lo com vam aconseguir fer-ho contra Maccabi.
L'objectiu de l'equip blaugrana és trencar la dinàmica negativa de 3 derrotes seguides a la competició. Aquest partit el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. També en bàsquet, avui s'han posat a la venda les entrades a la Final Four de la FIBA Champions League que es disputarà a Badalona entre el 7 i el 9 de maig. Fins ara s'han venut ja 3.000 entrades.
Mentrestant a Terrassa ja ha començat la Copa Masculina de Waterpolo.
I tenim en joc el primer partit dels quarts de final. S'enfronten Sant Andreu i Mataró a 2 minuts per acabar. El tercer quart domina el Sant Andreu per 8-3. A 3:45 començarà el segon partit, Mediterrani Atlètic Barceloneta. A 5:45, el Barcelona Sabadell. I a 8:00, el Terrassa Rubí.
En hoquei patins, males notícies per l'Igualada.
L'equip de la Noia s'ha quedat sense opcions de classificar-se per la final a 8 de la Champions masculina després de perdre ahir amb el Barça per 4-1 a la 8a i antepenúltima jornada. El Barça continua optant al primer lloc de grup, que segueix a mans del Porto, amb 2 punts més. A la classificació del grup A, l'Igualada és 5è a 9 punts del Reus, que és 3è amb 13 punts, i que ahir va derrotar el Trissino per 4-2 i s'assegura la presència a la final a 8. Tornant al futbol, empat a 0 entre el Badalona Women i el Barça, ahir a l'anada de les semifinals de la Copa Femenina. Dimecres vinent, 18 de març, partida tornada al Johan Cruyff a partir de les 9 del vespre. També en clau blaugrana, el capità del Barça, Dica Mem, el capità del Barça d'handbol, volíem dir, insisteix que la seva sortida l'estiu de l'any vinent del Club Blaugrana es deu més a raons esportives que no pas econòmiques. Són declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
El Barça ha hecho todo para que me quede. Me he escuchado, he visto muchas cosas desde que hablaba del dinero, de que no sé qué, y no tiene nada que ver con eso. Tuve varias ofertas, pero las que he considerado mucho han sido las del Barça, la de Berlín y la de París, y las tres son iguales, no tienen nada que ver con el dinero.
Mem marxarà a l'estiu del 2027 al Füchse de Berlín.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Bang, bang, disparant a sang freda que fa baixada, i quin horror, i que salvatge, era del tot inimaginable.
Ferran Palau estrena oficialment el seu últim disc, Aniversari Feliç, en un concert demà al Teatre Bartrina de Reus. Torna Ferran Palau amb el seu imaginari, aeri, eteri, però aquesta vegada despullat de bateria perquè les cordes, els vents i les guitarres reverberades facin flotar encara més les seves cançons. Els temes segueixen sent els habituals en aquest músic i compositor de Collbató: el cicle de la vida, la mort, les lleis de la natura, l'amor, la pèrdua. Un concert de Ferran Palau és com un balneari. Música i veu s'evaporen i ens segresten la consciència per sanejar-la durant 75 minuts. Que passeu un bon cap de setmana. Ens tornem a sentir dilluns a la 1 del migdia. Pam, pam.